Bon dia. Polèmica al ple de l'Ajuntament d'Olot per la reforma del barri del Morrot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Se'ns està escapant de les mans i pensem que no és la manera de fer les coses i pensem que hem de tornar a recuperar com funciona el reglament orgànic municipal, a fer les coses d'una manera respectuosa, conservar aquella pau que sempre ha tingut aquest plenari, que és un lloc on tothom pot entrar i pot sortir lliurement, cosa que ja malauradament no és possible fer-ho ni en el Parlament de Catalunya ni en el Congrés de Diputats, on difícilment podríeu entrar sense passar per davant d'uns policies que us catxegessin, que miressin, ni tampoc en l'Ajuntament de Barcelona. Això ens agradaria poder-ho continuar mantenint, i el que ens trobem nosaltres com a equip és cada mes doncs, comencem a veure crides ciutadanes a través de les xarxes, anem allà, no sabem si vindreu 20, si vindreu 200, i ens acabem trobant en una situació que pensem que ha arribat el moment de reconduir-la.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que ha impedit que una representació dels veïns llegís un manifest, perquè, segons ell, no ho havien demanat prèviament tal i com marca el reglament municipal. Ha acusat a la CUP d'instrumentalitzar aquest tipus de queixes veïnals. Els veïns, que ja han recollit més d'un miler de firmes en contra del projecte, no entenen per què no se'ls ha deixat parlar. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 17 de maig del 2024 i el dia té més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
De fet, aquest no ha estat l'únic tema del ple, perquè l'Ajuntament d'Olot sancionarà multes d'entre 700 i 3.000 euros a aquelles persones que facin un ús inadequat de l'aigua. El consistori ha aprovat definitivament l'ordenança que regula les mesures que s'aplicaran en funció dels diferents nivells de sequera. La mesura ha tirat endavant amb el suport de tots els grups, excepte la CUP, que s'ha abstingut. En parla Bruna Canyada, una de les membres de la CUP.
Creiem que no només es tracta de fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera, tal com proposa el govern a l'article 1.1, sinó que del que es tracta, sobretot, és de fomentar un ús responsable de l'aigua, d'acord amb les necessitats per la continuïtat de la vida a la Terra, tenint en compte que la vida humana no és l'única al planeta i que aquesta depèn de la resta de vides no humanes, així com de l'aigua i del bon estat dels ecosistemes.
Teixa reforçarà les línies de busos a causa del mal funcionament de Rodalies. Les línies que connecten la Garrotxa i el Ripollès amb Barcelona han notat un increment important d'usuaris per aquesta crisi. El gerent de Teixa, Àlex Gilabert, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que diumenge passat, després del sabotatge, molts passatgers no van poder pujar als busos regulars perquè estaven plens i van haver d'esperar el següent. Gilabert adverteix que aquesta situació amb els trens no se solucionarà d'un dia per altre.
Tenim una situació que òbviament està portant més viatgers al bus i amb unes línies que hi ha una ocupació doncs, molt elevada. I per tant, doncs, hi ha problemes de sobreocupació.
També és notícia que el camí ral que connecta Olot amb Batet de la Serra ja està restaurat després de 4 anys d'obres. El projecte, que s'ha estructurat en 4 fases, ha permès millorar i recuperar el primer tram de 539 metres. Aquest camí és un dels més transitats no només per veïns del barri de Benavent, sinó també per esportistes. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Les actuacions, com bé deia, van començar el 2021 i s'han allargat fins al 2024 en 4 fases, que el que han permès és poder restaurar aquest camí, que és un camí molt utilitzat per molts veïns i veïnes de la ciutat, que surt d'aquí del barri de Benavent, que et permet arribar doncs, fins al capdamunt de Batet, aquest trajecte de poc més de 500 metres, molt utilitzat, no només per veïns i veïnes, sinó també per esportistes de la zona, per ciclistes, per corredors.
I d'Olot anem a Ridaura, que tornarà a tenir pressupostos participatius. Tindran una partida de 10.000 euros que serviran per desenvolupar projectes escollits pels mateixos veïns i veïnes. Des del 2018, l'Ajuntament ha destinat una part dels pressupostos perquè les persones del poble poguessin presentar propostes per a la seva inversió. L'alcaldessa de Ridaura és Anna Vegas.
Estem en aquest procés, no? Que tenim la tècnica, ara és cosa nostra de constituir aquest jurat, ara em surt jurat, equip d'això de validació de projectes i bé, jo penso que sí, que funcionarà. La gent té ganes de poder dir la seva.
I en l'àmbit esportiu, el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, valora la temporada amb un excel·lent. Reconeix que s'ha quedat amb ganes de veure jugar més futbolistes sortits de la pedrera. Agustí assegura que el creixement de l'equip anirà en funció de l'increment de socis la pròxima temporada.
Un nou. Molt contents de la lliga que hem fet. Ha estat una lliga amb la que hem demostrat que quan estem en igualtat de mitjans que la resta d'equips som els millors. Ho hem fet una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades. Això no ho ha fet cap equip en la història de la Lliga de Tercera Divisió a Catalunya.
I el Bos de Tos, que juga a Blanes, un partit de cara o creu per seguir a Primera Catalana. Els grocs han aconseguit remuntar la mala situació amb tres victòries consecutives de molt de mèrit contra rivals directes. Necessiten almenys un empat per certificar la permanència. L'entrenador del Bos de Tos, que és Uri Santos.
Sí, evidentment les victòries és el que et dona. Et dona aquesta energia, aquesta empenta que poder en certs moments no havíem tingut degut a resultats, però jo veig els nanos que estan tranquils, conscienciats, saben que és un partit important, que aquestes tres victòries eren match balls per arribar vius a l'última jornada.
I a la nostra contraportada, si no saps què fer aquest dissabte, doncs pots celebrar el Dia Internacional dels Museus. De fet, per celebrar la jornada, els Museus d'Olot tindran l'entrada gratuïta aquest cap de setmana. El Dia Internacional dels Museus és una iniciativa del Consell Internacional de Museus i en la qual col·laboren centres de tot el món. En dona més detalls el tècnic dels museus de l'Ajuntament d'Olot, Xavi Roura.
De fet, el va fer fa uns anys enrere, fa 3-4 anys enrere, intentant posar ordre a la col·lecció que tenien a casa, buscar el nom de cada una de les peces i recollir una miqueta tot allò que ell havia sentit, que li havia arribat de la seva mare i de la seva família, totes les anècdotes. Llavors, el que farem és, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'hospici mateix, a la sala d'actes, la presentació del llibre Ignasi Buixó, Vida i Obra, que ha escrit en Jordi Francesc amb l'ajuda de Joan Carreras i que ha editat en Josep Oliveres. Uh-huh. És un llibre que, per culpa de la Covid, no es va poder presentar, però aprofitant l'exposició que li dediquem, doncs, és una oportunitat doncs, per tenir aquest recull històric d'aquest autor.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món. Doncs avui a Catalunya, Espanya i el món és notícia. L'aritmètica posa pressió a una Esquerra Republicana amb la cúpula escardada i Junqueras com a vers lliure. Oriol Junqueras, que voldria tornar al novembre, deixarà la direcció abans que el partit hagi de decidir si facilita la investidura d'Illa, la de Puigdemont, o encamina l'escenari cap a la repetició electoral. Puigdemont es torna a reivindicar per ser investit i diu que l'opció d'un govern en minoria hi és i que la lluitaran fins al final. Carles Puigdemont ha reunit a Perpinyà els diputats de Junts per definir l'estratègia després de les eleccions i ha insistit que el conjunt del moviment independentista ha de fer una reflexió. Operació sortida, uns 500.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona per la segona Pasqua. El dispositiu especial de trànsit s'activarà a les 3 de la tarda d'aquest divendres i s'allargarà fins a la mitjanit de dilluns. Quan s'espera que tornin aquests 300.000 vehicles? Rubiales compareix a l'Audiència Nacional per l'obertura de judici oral del cas Hermoso. L'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol està acusat de delictes d'agressió sexual i coaccions pel petó no consentit a la jugadora de futbol Jennifer Hermoso. Un missatge a Occident, Putin i Xi festegen plegats l'amistat sense límit russo-xinesa. La cimera de Pequín reforça els lligams dels dos països davant l'Occident decadent. I la policia francesa mata un home que hauria intentat incendiar una sinagoga a Rouen. El fiscal de la ciutat ha obert dues investigacions separades, una per l'intent d'incendi i una altra per esbrinar les circumstàncies de la mort de l'home.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja ahir va ser intensa cap al migdia, cap a l'àrea de l'Empordà. 20 litres a Agullana, van caure 16 a Espolla, 14 a Mollet de Peralada i només 5 litres a Vic, mig litre a Olot, per tant aquí poca precipitació, 2 litres a Mieres i 3-4 litres al nord del Ripollès amb una petita nevada cap als 2.200 metres. Amb un ambient fred a muntanya, sota zero, I avui també, també notarem aquesta davallada de temperatures, un ambient una mica més fred de matinada, per tant mínimes de 5 a 10 a l'interior, al voltant de 10-12 cap a la costa, al Pirineu Alta Muntanya 0 a 4 sota 0, però les valls serien temperatures positives, al voltant de 4 a 5 positius. Tot això amb una mica menys de núvols i bancs de boira, molta humitat i per tant hi haurà boira baixa a molts sectors. Després, cap al migdia, algun ruixat es pot iniciar a l'interior, bàsicament Osona, Garrotxa, Ripollès, Lluçanès, i a la tarda una mica més de pluja, alguna tempesta de moderada intensitat a comarques interiors. Ja no arribarien cap a la costa i algun xàfec més aïllat, potser fins al prelitoral. Temperatures màximes de 18 a 20, 22 graus, les més altes, però no farà calor. Es manté aquest ambient suau de dia i fresc o una mica fred de nit. Cap de setmana que ens portarà unes pluges dissabte i sembla que no tant o ni gota de cara a diumenge. Per tant, dissabte, tant al matí com a la tarda, xàfecs, especialment cap al migdia, la tarda i fins al vespre, a comarques interiors, també al prelitoral, no tant cap a la costa, i la temperatura pujarà lleugerament, màximes per sobre de 20-23 graus. Les nits seran fresques, encara amb bancs de boira matiners. I diumenge, núvols, clarianes, però més sol, amb alguna boira, al matí d'hora, però ja sense pluja, ni tempesta, ni tan sols, a l'interior o al Pirineu.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes. De fet, ho fem amb la nostra portada i és que hi ha polèmica al ple de l'Ajuntament d'Olot per la reforma del barri del Morrot. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha impedit que una representació dels veïns llegís un manifest perquè, segons ell, no ho havien demanat prèviament tal i com marca el reglament municipal. Ha acusat a la CUP d'instrumentalitzar aquest tipus de queixes veïnals. Els veïns, que ja han recollit més d'un miler de firmes en contra del projecte, no entenen perquè no se'ls ha deixat parlar. Més informació amb en Roger Isern.
La reurbanització de la falda del volcà Montsacopa consisteix en l'edificació de més de 40 habitatges de 3 plantes en una superfície de prop de 12.000 metres quadrats. Els veïns consideren que aquest espai s'ha de preservar perquè és l'única zona verge que queda al sector. El col·lectiu ha volgut portar al ple la seva oposició al projecte, però a l'inici de la sessió l'alcalde d'Olot, Pep Berga, els hi ha negat el torn de paraula perquè considera que les intervencions s'han de sol·licitar prèviament, tal i com marca la normativa municipal.
Se'ns està escapant de les mans. I pensem que no és la manera de fer les coses i pensem que hem de tornar a recuperar com funciona el reglament orgànic municipal, a fer les coses d'una manera respectuosa, conservar aquella pau que sempre ha tingut aquest plenari, que és un lloc on tothom pot entrar i pot sortir lliurement, cosa que ja malauradament no és possible fer-ho ni en el Parlament de Catalunya ni en el Congrés de Diputats, on difícilment podríeu entrar sense passar per davant d'uns policies que us exigessin, que miressin, ni tampoc en l'Ajuntament de Barcelona. Això ens agradaria poder-ho continuar mantenint i el que ens trobem nosaltres com a equip és cada mes doncs, comencem a veure crides ciutadanes a través de les xarxes, anem allà, no sabem si vindreu 20, si vindreu 200 i ens acabem trobant en una situació que pensem que ha arribat el moment de reconduir-la.
Pep Berga ha afegit que la crispació no pot ser la tònica habitual dels plens municipals.
Quan abans els vostres portaveus m'han demanat de poder intervenir, doncs li dic que no, que necessitem aturar una dinàmica que ens porta un camí sense retorn i que ens porta a convertir aquest ple doncs, en una cosa que no ha estat mai i que no pensem que sigui la manera de fer les coses. Per tant, sentint-ho molt, no us donaré aquest dret a paraula.
L'alcalde d'Olot ha acusat a la CUP d'instrumentalitzar les queixes dels veïns després que la formació de Jordi Gasulla hagués demanat que els deixessin parlar.
Vostès, com a grup polític, són clarament responsables d'aquestes situacions, les instrumentalitzen. Vostès estan en aquest moment intentant obtenir uns rèdits que no obtenen a través de les urnes i ho fan d'altres maneres.
Ens hem reunit amb gent del barri del Morrot, i tant. I tothom qui ens ho demani, nosaltres els hi demanarem, ens hi reunirem i parlarem. Suposo que vostès també ho farien. Dic d'això, traslladar-ho a un intent de manipulació per part nostra, quan aquest no és el cas, i si s'informa una mica millor se n'adonarà que no és així, Em sembla que hauria de rectificar aquesta acusació.
Els veïns del barri del Morrot no han pogut parlar al ple, però sí que ho han fet a l'exterior de l'Ajuntament d'Olot. Els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió han lamentat la manera com s'han produït els fets. Ho ha explicat un dels veïns del barri del Morrot, Raül López.
Ens ha rebut d'una manera estranya, diria, per qualificar-ho d'alguna manera. Ens ha comentat que no ens deixaria intervenir, que altres vegades aquestes situacions es havien resolgut d'una manera no agradable per ell. Nosaltres li hem comentat que veníem només amb ganes de parlar, d'explicar la nostra situació, però s'ha tancat en banda i que no hi havia manera de poder intervenir avui en el ple.
Els veïns han recollit en 4 dies 1.035 firmes en contra de la construcció de nous habitatges a la falda del volcà Montsacopa. Creuen que aquest fet pot haver desencadenat la decisió de l'alcalde.
Creiem que tot s'ha accelerat a partir de que hi ha hagut una recollida de firmes, com molt bé dius, i això ens ha portat al lloc que estem ara. I aquest nerviosisme que es denota és precisament perquè hi ha una suma important de firmes i de veïns que han manifestat la seva preocupació, ja no a nivell de veïns només del barri, sinó de ciutat, pel que pot passar a la base del nostre volcà, l'únic espai que queda verge abans de començar amb les edificacions.
Els veïns del barri del Morrot han explicat que s'ha convocat una reunió divendres vinent a les 5 de la tarda al local social del barri, on està previst que hi assisteixin, entre altres, representants de l'Ajuntament d'Olot.
I de fet, aquest n'ha estat l'únic tema d'aquest ple d'aquest dijous, perquè l'Ajuntament d'Olot sancionarà amb multes d'entre 700 i 3.000 euros aquelles persones que facin un ús inadequat de l'aigua. El consistori ha aprovat definitivament l'ordenança que regula les mesures que s'aplicaran en funció dels diferents nivells de sequera. La mesura ha tirat endavant amb el suport de tots els grups, excepte la CUP, que s'ha abstingut, Guillem Guardiola.
L'Ajuntament d'Olot va aprovar l'any 2022 un pla d'emergència per situacions de sequera. El pla no contemplava sancions per un mal ús de l'aigua, motiu pel qual el consistori ha hagut de fer una ordenança. El document ja s'ha aprovat al ple de l'Ajuntament d'Olot després d'haver estat exposició pública i d'haver superat el període d'al·legacions. Una de les formacions que n'ha presentat és la CUP. Bruna Canyada ha lamentat que no s'hagi tingut en compte que l'aigua va més enllà de l'ús que li dona l'ésser humà.
Creiem que no només es tracta de fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera, tal com proposa el govern a l'article 1.1, sinó que del que es tracta, sobretot, és de fomentar un ús responsable de l'aigua, d'acord amb les necessitats per la continuïtat de la vida a la Terra, tenint en compte que la vida humana no és l'única al planeta i que aquesta depèn de la resta de vides no humanes, així com de l'aigua i del bon estat dels ecosistemes.
De la seva banda, el PSC ha dit que és important actuar en prevenció i ha demanat a l'equip de govern que desencalli la construcció de la depuradora del Fluvià, que ha de permetre una millor gestió de les aigües residuals.
Perquè doncs, hem d'anar desplegant aquest sistema, doncs, d'anar millorant la xarxa d'aigua potable, hem d'anar millorant tot el tema de depuració de les aigües, etc. Hem d'insistir molt més, senyor alcalde, en que es construeixi ja d'una vegada per totes la depuradora de l'Alt Fluvià. Això implica un hectòmetre cúbic d'aigua que podria emplenar l'aqüífer nostre.
Des de l'equip de govern, el regidor de Medi Ambient, Jordi Güell, ha recordat que aquesta ordenança és una crida a la responsabilitat dels ciutadans en l'ús de l'aigua.
No està destinada als nens, està destinada a gent adulta, que són conscients de l'ús que han de fer de l'aigua i que si no fan un ús adequat i correcte de l'aigua hi hagi la possibilitat de poder-lo sancionar, perquè ja no són nens.
L'ordenança que regularà l'ús de l'aigua s'ha aprovat en el ple d'aquest dijous amb el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP, que s'ha abstingut.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I seguim desenvolupant altres temes de l'informatiu d'avui, i és que Teisa reforçarà les línies de busos a causa del mal funcionament de Rodalies. Les línies que connecten la Garrotxa i el Ripollès amb Barcelona han notat un increment important d'usuaris per aquesta crisi. El gerent de Teisa, Àlex Gelabert, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que diumenge passat, després del sabotatge, molts passatgers no van poder pujar als busos regulars perquè estaven plens i van haver d'esperar el següent. Gelabert adverteix que aquesta situació amb els trens no se solucionarà d'un dia per altre.
Els serveis ferroviaris de Catalunya no passen pel seu millor moment després del sabotatge a Montcada de diumenge passat. Una de les línies més afectades ha estat la R3, que va de Puigcerdà fins a l'Hospitalet de Llobregat. Entremig s'hi han vist afectats usuaris garrotxins, ripollesos o osonencs, entre d'altres. Qui ha notat en escreix aquest fet ha estat Teisa. El servei d'autobusos de la demarcació de Girona ha vist com, per exemple, diumenge passat usuaris no poguessin pujar al bus que esperaven i haver de pujar en el següent. Una situació que, segons el gerent de Teisa, Àlex Gilabert, és de sobreocupació.
Tenim una situació que òbviament està portant més viatgers al bus i amb unes línies que hi ha una ocupació doncs, molt elevada. I, per tant, doncs, hi ha problemes de sobreocupació.
Una situació que ha fet que Teisa hagi de reforçar línies com Olot Barcelona, les que provenen del Ripollès cap a la capital catalana. Segons Gilabert, és una indicació que tenen fins que duri el problema la xarxa ferroviària previst per uns 2 mesos.
La indicació que tenim és intentar posar el màxim de reforços possibles, que és el que estem fent, sobretot es nota especialment els dilluns al matí, diumenges a la tarda i divendres a la tarda.
Precisament en aquesta línia el govern anuncia al Ministeri de Transports que licitarà una auditoria exhaustiva de la xarxa de Rodalies. Territori veu necessari analitzar de forma específica l'avaria provocada pel robatori de cable a Montcada ja de fa una setmana.
I el camí ral que connecta Olot amb Batet de la Serra ja està restaurat després de 4 anys d'obres. El projecte, que s'ha estructurat en 4 fases, ha permès millorar i recuperar el primer tram de 539 metres. Aquest camí és un dels més transitats no només per veïns del barri de Benavent, sinó també per esportistes. Natàlia Moreno.
El camí ral de Batet de la Serra és considerat un històric de la ciutat, ja que durant l'època medieval permetia connectar la ciutat amb altres territoris, com Girona, passant per Santa Pau. L'any 2021, l'Ajuntament va començar a treballar per arreglar-lo, ja que creien que era una prioritat. Ara s'ha donat per acabat aquest projecte que ha durat 4 anys i que ha permès recuperar i restaurar una gran part del camí. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Les actuacions, com bé deia, van començar el 2021 i s'han allargat fins al 2024 en 4 fases, que el que han permès és poder restaurar aquest camí, que és un camí molt utilitzat per molts veïns i veïnes de la ciutat, que surt d'aquí del barri de Benavent, que et permet arribar doncs, fins al capdamunt de Batet, aquest trajecte de poc més de 500 metres, molt utilitzat, no només per veïns i veïnes, sinó també per esportistes de la zona, per ciclistes, per corredors.
El projecte s'ha dividit en 4 fases. L'any 2021 es va netejar la zona, retirant arbres i construint un trencaaigües. El 2022 es va treure tota la vegetació i es van refer els murs de pedra seca que va durar fins l'any passat. Aquest any s'ha recuperat i refet els paviments perquè la gent el pugui trobar amb les millors condicions possibles.
L'estat d'aquest camí és recuperar molts elements patrimonials que ja tenia aquest camí ral de Batet, com poden ser les parets de pedra seca que s'han pogut restaurar, també l'empedrat del propi camí, on també doncs, es veuen evidències dels passos dels carros que transitaven per aquesta via, sobretot doncs, quan era més utilitzada abans del segle XVIII. També s'han pogut realitzar tasques de neteja forestal i vegetal de tota aquesta via, i el que ha permès també recuperar l'ample de 2,5 metres, 3,5 metres que tenia el camí ral original.
L'obra ha tingut un cost de més de 100.000 euros i ha comptat amb una subvenció de 1.000 euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I Ridaura tornarà a tenir pressupostos participatius. Tindran una partida de 10.000 euros que serviran per desenvolupar projectes escollits pels mateixos veïns i veïnes. Des del 2018, l'Ajuntament ha destinat una part dels pressupostos perquè les persones del poble poguessin presentar propostes per a la seva inversió per OVAC.
Els veïns i veïnes de Ridaura tornaran a poder dir la seva en uns pressupostos participatius. Els pressupostos participatius són un mecanisme amb el qual es busca promoure la participació ciutadana en la presa de decisions sobre què es destina una part del pressupost de l'Ajuntament que l'estableix. En aquest cas, l'Ajuntament de Ridaura destinarà 10.000 euros del pressupost municipal en aquesta edició. Segons explica l'alcaldessa Anna Vegas, ara s'està constituint el jurat que haurà d'avaluar les propostes que es facin.
Estem en aquest procés, no? Que tenim la tècnica, ara és cosa nostra de constituir aquest bueno, jurat, ara em surt jurat, bueno, equip d'això, de validació de projectes, i bé, jo penso que sí, que funcionarà. La gent té ganes de poder dir la seva.
Els primers pressupostos participatius de Ridaura es van fer l'any 2018. Des de llavors s'han impulsat projectes com la millora de zones de pas i millores en el centre cívic. També s'han implementat projectes en temes d'accessibilitat i lleure comunitari.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... En esports és notícia. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, valora la temporada amb un excel·lent. Reconeix que s'ha quedat amb ganes de veure jugar més futbolistes sortits de la pedrera. Agustí assegura que el creixement de l'equip anirà en funció de l'increment de socis la pròxima temporada.
Un nou. Molt contents de la lliga que hem fet. Ha estat una lliga amb la que hem demostrat que quan estem en igualtat de mitjans que la resta d'equips som els millors. Ho hem fet una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades. Això no ho ha fet cap equip en la història de la Lliga de Tercera Divisió a Catalunya.
Un excel·lent. Aquesta és la valoració del president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, sobre la històrica temporada que l'equip ha fet a la Tercera Divisió. L'Olot s'ha quedat a res de signar el millor registre de la categoria, però el títol de Lliga ha certificat un ascens molt desitjat per l'afició olotina. Agustí admet, però, que li hauria agradat veure al camp més jugadors formats a la mateixa base del club.
Jo em quedo amb ganes de veure més jugadors, i el nou el poso perquè el punt que ens falta hauria de ser de promoció del futbol local, la promoció dels nostres jugadors i de que l'equip de l'Olot estigués farcit de jugadors formats a la nostra pedrera.
La Unió Esportiva Olot ha sumat 79 punts i 24 victòries que li ha permès tornar a una segona federació que el curs passat va donar molts mals de cap. El club ja ha començat a planejar la pròxima temporada, on s'hauran de fer canvis per ser més competitius en una categoria especialment complicada. Quina capacitat de créixer té ara la Unió Esportiva Olot? A la pregunta, Agustí respon clar: el futur està en mans dels socis.
Si aquí hi ha 3.000 socis, igual que el Sant Andreu, els recursos creixeran, igualarem amb recursos el Sant Andreu i estarem al seu nivell. A segona B, amb el pressupost que en aquests moments som capaços de fer, serà un pressupost de mantenir-se, així de clar. I si realment creixem a partir d'aquest mes de maig, aquest mes de juny, amb número de socis, doncs farem un salt cap endavant.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, ja ha confirmat que complirà el segon any de contracte que va signar en cas d'ascens. Això sí, el club haurà de començar a moure's per trobar noves peces al cos tècnic després de la sortida de Xesco Ribas, segon entrenador aquest curs, i Jordi Fernández, entrenador de porters.
I el Bosatos, que juga a Blanes, un partit de cara o creu per seguir a Primera Catalana. Els grocs han aconseguit remuntar la mala situació amb 3 victòries consecutives de molt de mèrit contra rivals directes. Necessiten almenys un empat per certificar la permanència.
La salvació està a les seves mans. El Bosatos, que arriba a l'última jornada de Lliga fora del descens, però sense temps per despistar-se. Els jugadors d'Uri Santos i Frank Dorca estaven a 5 punts de la permanència tot just fa 3 setmanes. Les 3 victòries consecutives contra el Roses, el Banyoles i el Mataró els han permès continuar somiant. L'entrenador del Bos de Tosca, Uri Santos, destaca sobretot el bon estat anímic amb què arriba l'equip a aquesta gran final.
Sí, evidentment les victòries és el que et dona. Et dona aquesta energia, aquesta empenta que poder en certs moments no havíem tingut degut a resultats, però jo veig els nanos que estan tranquils, conscienciats, saben que és un partit important, que aquestes 3 victòries eren match balls per arribar vius a l'última jornada.
Per la seva banda, el Blanes també s'ho juga tot a cara o creu. Els salvatans venen de superar el Cardedeu per la mínima, tot i que no han signat una dinàmica tan bona. Han sumat 4 punts en els darrers 3 partits. El tècnic del Bos de Tosca, Uri Santos, assegura que serà un partit complicat en un camp, diu, extremadament gros.
Sabem que és un camp complicat, és un camp molt nou, extremadament gros, i sabem que ells estan habituats a jugar a aquell camp. Crec que tant ells com nosaltres, els dos, ens agrada tenir la pilota, iniciar des de darrere, i crec que serà un partit on costarà portar la iniciativa.
Els jugadors i cos tècnic del Bos de Tosca es desplaçarà fins a Blanes amb autobús acompanyats de l'afició. L'expedició garrotxina sortirà a 3:15 d'aquest diumenge des de la zona esportiva. Els grocs jugaran amb tots els efectius disponibles, a excepció de Marc Conca, lesionat des de fa uns mesos. El partit començarà a les 5 de la tarda al camp de futbol municipal de la nova ciutat esportiva de Blanes.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la nostra contraportada et proposem plans de cares a dissabte. I és que si dissabte no tens res a fer, doncs pots celebrar el Dia Internacional dels Museus. Per celebrar la jornada, els museus d'Olot tindran l'entrada gratuïta aquest cap de setmana. El Dia Internacional dels Museus és una iniciativa del Consell Internacional de Museus i en la qual col·laboren centres de tot el món.
Cada 18 de maig, en el marc de la celebració del Dia Internacional dels Museus, Olot organitza actes especials. Enguany es destaca l'exposició Ignasi Buixó, un escultor ben bé d'Olot, a la sala oberta del Museu de la Garrotxa. En aquest context, Jordi Francesc, nét de Buixó, presentarà el llibre Ignasi Buixó, Vida i Obra, una obra escrita fa 4 anys que no s'havia pogut presentar abans a causa de les restriccions de la Covid. En dona més detalls el tècnic dels museus de l'Ajuntament d'Olot, Xavi Roure.
De fet, el va fer fa uns anys enrere, fa 3-4 anys enrere, intentant posar ordre a la col·lecció que tenien a casa, buscar el nom de cada una de les peces i recollir una miqueta tot allò que ell havia sentit, que li havia arribat de la seva mare i de la seva família, totes les anècdotes. Llavors, el que farem és, aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'hospici mateix, a la sala d'actes, la presentació del llibre Ignasi Buixó, Vida i Obra, que ha escrit en Jordi Francesc amb l'ajuda de Joan Carreras i que ha editat en Josep Oliveres. Uh-huh. És un llibre que, per culpa de la Covid, no es va poder presentar, però aprofitant l'exposició que li dediquem, doncs, és una oportunitat per tenir aquest recull històric d'aquest autor.
Des d'Olot Cultura asseguren que aquest és un molt bon moment per visitar els museus de la ciutat. L'artista olotí, Quim Domena, protagonitza un conjunt d'exposicions en diferents àmbits del Museu de la Garrotxa, però també en altres museus d'Olot. Sota el nom Univers Quim Domena, l'artista reviu parts dels seus treballs des dels anys 80 fins als treballs més recents.
Tenim aquest projecte, aquest gran projecte d'en Quim Domena, que no s'ha centrat només en la sala oberta 2, que és la sala d'exposicions temporals, sinó que ha volgut una mica contaminar tots els espais. De manera que qui visiti el Museu dels Sants hi trobarà també un treball antic d'en Quim que ens parla dels Sants, del Santoral, etc. I qui visiti el Museu de la Garrotxa, en un espai que hem habilitat expressament a davant del quadre de la Càrrega, hi trobarà tot de treballs que ell ha fet referent al tema de la càrrega i a la repressió de l'Estat contra el poble.
A més, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, dissabte i diumenge l'entrada als museus d'Olot serà gratuïta. Tota la informació i els horaris dels espais culturals es poden consultar al portal web d'Olot Cultura, a més d'altres activitats complementàries a les exposicions.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 17 de maig del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.